ez dakitze pasaiten dan azken aldi untan jentia zidala tantzaiten sarritan. Zerbait ikusteko adubi faltadirelako zrekuentoka nera leana. Sarri, 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 sarri.
Estem escoltant la deconstrucció del mític Sarri Sarri que van escriure els germans Muguruza per part de Ruper Ordorica, un dels principals cantautors del País Basc. El que van fer els Muguruza l'any 85 va ser agafar una melodia jamaicana, el Chati Chati, i fer-ne una cançó que explicava una història. Explicava la història de... d'una fuga de la presó de Martutene, en aquest cas de dos condemnats per pertànyer i col·laborar amb l'organització armada ETA. En aquest cas eren José Basarrón un dia i Picabea. El cantautor era Manol i aquests dos presos es van amagar en el bafle, el van posar dins el camió i van fugir de la presó. La cançó explica aquesta fuga. Per qui sap menys aquesta història no sap que qui conduïa la furgoneta, el camionet, era en Miquel Albizu, Miquel Ansa, que al cap i a la fi seria el gran, per dir d'una manera, últim jefe de l'organització d'ETA. I tot i així, Sarri se segueix ballant a moltes festes majors arreu de l'estat com una cançó divertida, alegre, un autèntic himne generacional, però que segueix bastant de moda i que tothom la canta i molt poca gent coneix la història. Aquest podria ser una metàfora del que és la història política del País Basc, sobre la que coneixem petits detalls i que s'escola a la nostra vida cultural política de forma continuada i quotidianament. Avui volem parlar una miqueta d'aquesta regió del País Basc i ho volem fer amb un dels grans i grans experts que tenim en el nostre estat sobre el País Basc i el conflicte que ja s'ha esdevingut en els últims 50 anys. Ell és l'Antoni Batista, ell és doctor en Ciències de la Comunicació i periodista, ha treballat a professor a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat Rovira i Virgili. És periodista, recordem molt bé els seus reportatges per La Vanguardia, ara escriu a l'Ara, però recordem els seus reportatges a La Vanguardia en Irlanda, el País Basc, etc. I sobretot els seus llibres, té tota una obra dedicada doncs, a la dissecció del conflicte, des de llibres com Diari o Privado de la Guerra Basca, Euskadi sin prejuicios, Voces sobre Euskadi o Adiós a las armas, en fi... una autèntica font de saviesa entorn a aquesta qüestió. Bon dia, Antoni.
Bon dia.
Ara ha fet 2 anys de la dissolució d'ETA com a organització armada, 6 anys i mig després de el seu alto al foc. Creus definitivament, certament, que s'ha tancat un episodi pel que fa a la violència al País Basc?
Sí, jo crec que sí, però vaja, no és que ho cregui, és que els mateixos actors, agents del que va ser la violència i els seus hereus o descendents polítics ho afirmen taxativament. En aquests moments no hi ha cap mena d'espai, ja no parlo d'ètica, que això seria un altre tema, però no contemplen que hi hagi un espai polític per cap reivindicació sostinguda amb la violència.
Cada quan viatges tu al País Basc, Antoni?
Bueno, jo hi vaig viure una temporada molt llarga quan treballava a l'Avui, sobretot quan vaig treballar a La Vanguardia, en fi, hi passava moltes temporades, tant amb hotels com amb apartaments, i jo m'hi vaig passar molts anys, o sigui, vaig estar 30 anys anant i venint. Ara, doncs, des de que el periodisme actiu, diguem, que ho he deixat, hi vaig més escadusivament, però vaja, un parell de vegades a l'any, segur.
Fa 9 anys que no hi ha violència, que ETA doncs, no posa bombes, que ETA no mata amb pistoles... ja has estat anant aquests darrers 9 anys. Tu has notat canvis evidents en l'estat d'ànim de la societat?
bueno, uns canvis brutals. És com si s'haguessin tret una llosa de sobre, no? Allò de el cel de plom que el sol vol trencar, que canta el Raimond, doncs aquell cel és com si hagués estat definitivament perforat per la lluminositat del sol. No hi ha tensió. Hi ha molta gent que vivia en tensió a tots els costats, tant els que tenien una activitat clandestina a ETA o al seu entorn, com evidentment, sobretot la gent amenaçada, la gent que mirava els baixos dels cotxes abans de sortir de casa, la gent que tenia familiars que havien mort, els ferits, la gent extorsionada, en fi, hi ha una tranquil·litat evident i en positiu també, perquè a més de l'absència de violència, que això seria per passiva, hi ha una proactivitat en el sentit d'intentar refer els llaços efectius d'una societat que no es mereix estar dividida.
Políticament, el País Basc en els darrers 10-13 anys, en fi, pareix que s'ha moderat, ha seguit, diríem, el camí invers, o almenys aparentment, el que ha seguit doncs, una altra regió que sempre doncs, s'ha mostrat, entre cometes, conflictiva, problemàtica, com és el Principat, com és Catalunya. El País Basc, veníem de Lizarra, veníem del Pla Ibarretxe, i de cop i volta tenim el PNB més pactista, el PNB menys, diríem, estrident en les seves reivindicacions, i una Esquerra Abertzale que té resultats, diríem, decents, però que, en fi, hi ha una majoria nacionalista, però relativament moderada. Per què passa això ara?
Bueno, jo vaig necessitar un llibre per explicar les relacions entre Catalunya i Euskadi, que... Uh-huh. Que es diu Catalunya i Euskadi, Nació Còncava i Convexa, que uh-huh. vaig guanyar avui el Premi Irla. És un tema molt, molt complex, és a dir, la meva hipòtesi és que la política basca respecte a Espanya s'ha articulat a partir de la resistència i la política catalana respecte a Espanya s'ha articulat a partir del pacte. I això, doncs, està en aquests moments en ple debat. A veure, jo crec que el que passa a Euskadi és, com dic, és un tema complex, no sé si ho sabré resumir prou bé, però no, el que passa a Euskadi després de la violència és que els que sustentaven la violència necessiten fer-se un espai polític sense violència. Aleshores, necessiten demostrar que són realment molt demòcrates i que realment es creuen la política institucional. Això modela moltíssim el discurs de l'esquerra abertzale, que avui ho podríem situar doncs, en un partit d'esquerres, però que busca també un electorat no directament compromès. És a dir, en aquests moments l'esquerra abertzale, per entendre'ns, el Congrés dels Diputats és sòcia d'Esquerra Republicana i no de la CUP.
I el País Basc rivalitza una miqueta pel que fa a l'electorat amb Podemos, no?
Sí, amb Podemos i amb el PNB també. Pensem que aquí hi ha un espai nacionalista que aquí a Catalunya es disputen Junts per Catalunya i Esquerra, i un espai nacionalista que també es disputen el Partit Nacionalista Basc i l'Esquerra Abertzale.
Jo te volia preguntar, canviant una miqueta de qüestió, quan estàvem en el context, doncs, encara no, ETA no s'havia dissolt, només hi havia un alto el foc, ja es va fer una pel·lícula com, per exemple, la pel·lícula aquesta còmica, ara se m'ha anat El Sant al Cel.
Els 10 apellidos bascos.
Sí, correcte, Els 8 apellidos bascos.
Sí.
Aquesta pel·lícula, no sé si la vas arribar a veure tu.
Quina
lectura en fas? Per una banda, és una pel·lícula que frivolitza una miqueta sobre el que ha passat allà, però al mateix temps va fer una bona feina per desdramatitzar tot el tema. Quina lectura en fas tu?
Jo crec que aquesta pel·lícula, d'entrada, és molt divertida. i bastant respectuosa. És a dir, és una pel·lícula que, bueno, que pensa que allà hi ha, al País Basc hi ha un programa de la televisió basca que...
Vaya semanita, no?
Sí, vaya semanita, que fa temps que ja, diguem que ha aixecat la veda de ficar-se amb tothom des, amb clau d'humor, no? Una mica com el Polònia. Uh-huh. Aleshores, bueno, els ocho apellidos bascos agafa aquesta tradició, és a dir, és una pel·lícula divertida, irònica i satírica, però que respecta, que respecta el que ha de respectar, diguem.
En canvi, amb el temps, s'estableix, diríem, com un cànon, com un consens sobre el que ha passat al País Basc. No? Sembla que hi hagi com una conjura, com un consens amb poders fàctics importants al país per explicar una miqueta, perquè només hi hagi una visió del que ha passat al País Basc. Aquesta és la impressió que alguns tenen, que alguns tenim. I en aquesta lectura pareix, doncs, que emergeixen, doncs, novel·les, com per exemple Pàtria, que ha sigut un autèntic best-seller, o la sèrie, doncs, ara com La línia invisible, de l'actual, de la qual tu em vas fer un article una mica crític.
Una mica?
Em vas fer un article crític. Fas la mateixa lectura crítica de la novel·la d'Aramburu?
No, perquè no m'interessa l'Aramburu i no m'hi llegiu la novel·la, ni me la penso llegir.
Per què?
Bueno, perquè és això que una mica has anat desgranant a la teva pregunta, perquè aquesta és això que en diuen pedantment la batalla del relat, i això és un relat des del punt de vista d'espanyol, que és art i part en un conflicte. Aleshores, hi ha tants llibres d'això, pensa que l'any 1981 Cristóbal Zaragoza va guanyar el Premi Planeta, el més ben dotat de les lletres espanyoles, atorgat a Barcelona, amb una novel·la que es diu Idiós en l'última playa, que ja és la visió aquesta espanyola d'ETA. I, bueno, llavors és un tema que a mi la veritat és que jo col·lecciono llibres d'aquests. Aquest de la Bambú també el tinc, però aquí està. Però és una visió que a mi em sembla, des del que jo conec, em sembla poc interessant.
I sobre la sèrie...
Avui és... Bueno, digues.
No, és, ara em faran una sèrie, que la faran a Netflix, i deuen haver destinat molts mitjans. De moment hem tingut l'altra sèrie, perquè avui en dia la gent ja no llegeix pràcticament, sinó que mira sèries, per tant és la principal font de consum cultural, a partir d'alguna manera. La línia invisible és la sèrie de moda, una de les de moda. Per què la vas criticar?
Bueno, la vaig criticar perquè toca un tema que jo conec molt bé, amb testimonis de primera mà. Esclar, jo vaig arribar al País Basc a casa de la família Echevarrieta, i aquesta és la història precisament de Xavi Echevarrieta. O sigui, jo he estat a casa de l'Echevarrieta, he estat a la seva habitació, he parlat amb la seva família, he parlat amb la seva germana, he vist els seus quaderns. Esclar, llavors veig la pel·lícula i no em sona res, em sona una justificació política d'una determinada visió d'una part de l'esquerra versàlica, que després es va fer d'Euskadiko Esquerra i que després va acabar el PSOE, que és una visió legítima però manipulada de la història.
Allà hi ha diferents qüestions, no?, que queden, que se'ls fa molt d'èmfasi, no? Per exemple, doncs, es construeix, doncs, la imatge, doncs, còmoda, sensible, d'un guàrdia civil que no deixa de ser, doncs, un policia sou d'un règim sanguinari franquista en aquell moment, no?
A veure, el personatge del guàrdia civil del Toño Pardines, que és el que va matar a l'Echevarrieta, a mi no em sembla malament. Jo, és que jo no he dit absolutament res d'aquest personatge. Aquí està, hi ha un personatge, doncs, que era un guàrdia civil de tràfic. Jo vaig conèixer també bastants guàrdies civils que no tenien res a veure amb la dictadura franquista, que es guanyaven la vida com podien. Aquest no és el problema. El problema és la rehabilitació humana del comissari Manzanas, que en aquest cas sí que clama al cel, perquè, esclar, el comissari que donin la versió quotidiana, allò de la banalització del mal, a partir sí. de que era un bon senyor i un bon pare de família.
Que jugava amb la nena i...
Sí, bueno, un senyor que havia començat la seva activitat a la Gestapo de la França ocupada. I a mi, esclar, jo vaig entendre una mica com el tractaven quan en a la prèvia de la sèrie els actors presenten els seus personatges. I l'Antonio de la Torre, que és l'actor sí, sí. més catxet de la sèrie, diu que és un senyor que hacía lo que tenia que hacer. Esclar, jo no havia sentit a dir mai d'un policia franquista torturador passat per la Gestapo que era un senyor que hacía lo que tenia que fer. Bueno, a mi em va escandalitzar, això.
És, si més no, estrany, perquè l'Antonio de la Torre s'ha posicionat sempre en posicions, diríem, progressistes.
Bueno, jo no entro amb les posicions sí. de l'Antonio de la Torre, entre altres coses, perquè no les conec. Entro en aquesta concreta, que sí que la conec. Mm-hmm. I un senyor que interpreta amb un senyor i que diu que hace lo que tenia que hacer, et dona la perspectiva de quin personatge està construint a partir de la ficció, que té poca cosa a veure amb la realitat.
Recordem que la sèrie segueix doncs, la vida de Miquel Etxebarrieta i de casa seva, de quan Miquel Etxebarrieta és el primer, diríem... Xavi Etxebarrieta, que és el primer, diríem, gran líder, també mitificat a posteriori, doncs, de l'organització, i és el primer doncs, que apreta doncs, el gatell, no? El primer doncs, que dispara i que mata, doncs, com dèiem, el Guàrdia Civil per diners amb un atemptat que no estava planificat. En qualsevol cas, també segueix el Melitón Manzanas, que era aquest policia torturador, i que el descriu doncs, d'una manera com tu, com jo, una persona doncs, que juga amb la filla, que fa la seva feina, que té un amant, etc. No? O sigui, i és aquí on tu creus doncs, que hi ha una miqueta de paranya en la sèrie, no?
Sí, bueno, és el de Van Haven, és la banalització del mal. Diu, bueno, que van boníssimes persones a casa seva, va bé, però clar, això és una cosa i si tu mires la proporció de minutatge que dediquen al Manzanas torturador i la proporció de minutatge que dediquen al Manzanas persona, bueno, hi ha un desfase, hi ha una bretxa tremenda, no? Jo trobo que això no està... No és correcte. A mi no, vaja, em va desagradar profundament.
Hi ha hagut altres iniciatives audiovisuals. Per exemple, a Movistar també doncs, hi ha un reportatge molt interessant que es diu Puente. En aquest cas és una entrevista entre la viuda, la Maritxabel Lassa, la viuda de Juan Mari Jauregui, l'exgovernador civil de Guipúscoa, una persona del Partit Socialista, però propera al món abertzale, i després un pont, no?, que en dèiem, i després doncs, un dels espessors que estava en l'escamot que va participar en l'assassinat de Juan Mari Jauregui, no? I es troben amb una societat gastronòmica, ells dos passen el dia junts, la viuda i la persona que va col·laborar per matar el seu marit. És molt interessant aquesta mena d'iniciatives. Se n'estan donant a terme? Creus que són essencials de la mateixa manera que es van fer a Irlanda?
A veure, jo vaig estar a Irlanda a les iniciatives que feia el Pavale Reit i vaig estar amb vàries d'elles. I a partir d'això, amb tota la modèstia i amb tots els respectes pels que estan fent, això ho vam començar aquí a Catalunya i la primera trobada que hi va haver entre un membre d'ETA i una víctima va ser entre Jovent Malaviaga, que va ser el fundador d'ETA, que va decidir-vos de la violència, no l'Etxebarrieta.
Sí, sí, és aquest que a la sí, sèrie sí, pinten com en l'inglès,
sí,
no?
Sí, que li fan una caricatura superdesgraciada.
Que pareix un mafiós,
sí,
no?
Sí, això mateix. Bé, en Malaviaga va ser el que va decidir la violència i en Robert Manrique va ser una víctima d'hipercor que va
Correcte.
Estar a punt de morir. Aquests dos senyors es van trobar a l'any 2005 amb una trobada que vaig propiciar jo quan estava amb un càrrec a la Generalitat i, bueno, d'alguna manera comissionat pel president Maragall i a partir d'una sèrie d'acords amb el Partit Socialista que no venen al cas encara d'explicar. Però les trobades entre victimaris i víctimes van començar aquí. Després va venir les trobades posteriors que vam organitzar a la Universitat de Barcelona, hi ha més gent en aquesta línia, tot això molt abans d'això que m'expliques tu de la Maïssa Belbassa, eh? Estic parlant de fa 10 anys. I després tot això va culminar, també puc parlar-ho en primera persona, perquè ho vaig dir jo amb la trobada de Rosa Lluch i els membres de l'Esquerra Versàve, que van demanar per primera vegada públicament perdó a les víctimes a Barcelona. I després es van trobar la Rosa Lluch i l'Arnau Otegi. Només per puntualitzar.
No, jo només preguntava si creus que són fonamentals, de la mateixa manera que s'han fet a Irlanda.
Sí, però justament estic... Penso que sí, que són fonamentals. Per això intentava explicar amb material conegut, que no necessito citar la Isabel Bassa, sinó que ho puc explicar de cara als vostres oients en primera persona, coses que he viscut jo directament i que són anteriors.
En aquesta sèrie de documentals de Movistar n'hi ha una que es parla doncs, del segrest i mort de Miguel Ángel Blanco, i es veu doncs, una generació d'espanyols de diferents bandes de l'Estat que no coneix el Miguel Ángel Blanco, nanos de 18-19 anys que no tenen ni idea de qui és, i expliquen doncs, que s'ha d'explicar una miqueta a les noves generacions què va passar. I aquesta sèrie documental de Movistar parla de diferents temes, però en cap cas, i aquí és on vull anar a preguntar, es parla de les negociacions de l'Estat amb ETA, no? L'Estat ha negociat moltes vegades amb ETA. Hi ha un cas molt concret, que és aquest de Miguel Ángel Blanco, a qui s'assassina l'any 97, i del 97 al 98 no només es mata amb Miguel Ángel Blanco, es mata, per exemple, a la parella Becerril a Sevilla, també del PP, es mata a Zamarreño al País Basc, tots regidors del PP, i al cap d'uns mesos el govern Aznar està negociant a ETA amb els mateixos que han matat. I pareix que ara mateix ningú mai va parlar a ETA, no? Això és un dels temes que entra dins aquest consens, no? Mai vam parlar a ETA. Els hem derrotat militarment, però mai hi hem parlat.
Com va dir Javier Solana, que em sembla una font impecable tant com a ministre espanyol, com a comissionat de la Unió Europea i secretari general de l'OTAN, és a dir, font més immillorable no existeix, com va dir Javier Solana, el Estado espanyol negocia i negociará con ETA. És a dir, un telèfon vermell entre ETA i l'Estat espanyol existeix des de la transició, com a mínim, i evidentment fins a la pau definitiva, que qui comença des de l'Estat a preparar-la és el govern de Rodríguez Zapatero i concretament el ministre Rubalcaba.
De fet, Zapatero fa poc, fa 10 dies, feia una declaració doncs, que parlava d'un final polític d'ETA, no?
Sí.
Que això avui en dia pareix que necessiti certa valentia per dir això. I ja per acabar, Antoni, jo te volia preguntar sobre una darrera figura sobre la que tu també has escrit un llibre, que és l'Arnaldo Otegi, que se'l segueix demonitzant sistemàticament des de sectors doncs, de la dreta i de l'espanyolisme arreu de l'Estat. Es va donar un premi Nobel a Tony Blair, a David Trimble i a David Hume, no? Els líders, diríem, unionistes i republicans moderats a Irlanda del Nord, malgrat que molta gent pensa que qui s'hauria d'haver endut el Premi Nobel era, en aquest cas, Tony Blair i Gerry Adams, els sectors doncs, més allunyats que eren els que havien de posar-se d'acord. En canvi, aquí a Espanya sempre hem intentat negar la comparació del País Basc amb Irlanda i no es concedeix cap mena doncs, de crèdit a la banda Berchale per a l'arribada de la pau, no?
Bueno, és la cosa aquesta de la visió política de que el terrorisme, de la mateixa manera que ETA va coaccionar l'esquerra Berchale, és a dir, no s'explica el poderiu de l'esquerra Berchale sense la mítica, la llegenda de ETA, com tampoc s'explica una determinada concepció de l'espanyolisme sense la defensa d'Espanya a partir d'enfrontar-se amb un enemic innoble, assassí i terrorista, no? Aleshores, a partir d'aquesta visió, doncs, costa des de la visió espanyola. Jo insisteixo que hi ha una visió espanyola del conflicte, una visió basca, i la meva és una visió catalana, que està entre tots dos. I, bueno, precisament avui m'enganxes a punt de, d'entregar el que suposo que serà el meu últim llibre.
Això explica'ns, què serà aquest
tema
llibre?
Precisament és un llibre que explica les relacions precisament entre... és la història d'ETA vista des de Catalunya i vista que jo la puc explicar en primera persona, perquè soc gran.
La poden explicar molts catalans que han patit també la violència d'ETA a Catalunya,
sí,
no?
Sí, bueno, que han patit la violència i que s'han assassinat per la violència i que van apoyada també, o sigui que hi ha tot l'espectre, Tot això, des del principi fins al final, sí.
Moltíssimes gràcies, Antoni Batista. Bueno. Un autèntic plaer parlar amb una persona que coneix en primera persona, coneix un tema sobre el que tothom es veu amb el cor d'opinar constantment, des de cunyaus en un ressupó fins a tertúlies televisives, i que en realitat molt poca gent coneix sobre el terreny amb 40 anys darrere, doncs, de feina periodística o acadèmica. Moltíssimes gràcies.
Bueno, gràcies a vosaltres, sempre és un plaer respondre a preguntes de qui sap preguntar i coneix el tema.
Salut, bon dia, Toni.
Bon dia.